plantejament d'història general la qüestió, tanmateix, Cartell, Nítid i Esquemàtic, no ha estat discutit àmpliament d'ençà dels anys 30 del segle XX. S'ha parlat d'humanisme medieval, minúscula potser, que esclata el segle XII, es retira el XIII i torna el XIV. S'ha recomanat a favor d'una continuïtat històrico-econòmico-social que arriba més al XVIII, dintre de la qual el Renaixement, potser minúscula, és un fenomen menor. S'ha descrit una certa substantivitat de la Baixa Edat Mitjana, als segles XIII, XIV i fins XV en determinades regions, en relació a l'Alta Edat Mitjana, als segles X, XII i al Renaixement. S'ha fet notar que la visió de conjunt canvia segons les regions d'Europa, llatines, germàniques, catòliques, protestants, i segons el punt de vista de la crítica, història econòmica, literària, de les arts plàstiques, musical, del pensament, idealista, marxista. I també s'ha comprovat el fet que algunes grans batalles de la història contemporània dels segles XIX i XX, nacionalisme, socialisme, liberalisme, de vegades s'han lliurat reconstruint el passat d'una determinada manera. El nostre país també s'ha discutit sobre aquestes matèries des dels temps d'una molt vella polèmica entre Martí de Riquer i Jordi Rubió als anys 30. Quan era el moment de reprendre el fil del treball, del debat, d'acord amb els col·legues d'Europa i Amèrica, entre els anys 40 i 60 del segle passat, la cultura catalana practicava per força el resistencialisme defensant antigues trinxeres. A partir dels 80, però, els resultats de les posicions renovades de la crítica internacional han estat adoptats operativament, si més no, en sectors força productius dels estudis sobre les lletres catalanes dels segles XIV i XV. Així tendim a denominar humanistes els intel·lectuals d'expressió llatina de la segona meitat del XV, explícitament vinculats als mestres italians dels Studia Humanitatis, vull dir Bruni, Valla, Policiano i companyia. Uns intel·lectuals, val a dir, que han hagut de ser inventariats, editats i oportunament revaloritzats, Jeroni Pau, el cardenal Margarit, Pere Ramon Ferrer i tot de menors fins a Joan Lluís Vives. En relació amb aquests, els intel·lectuals d'expressió catalana feien servir uns altres models per bé que ocasionalment incorporessin motius erudits classicitzats a través de la imitació de Petrarca i sobretot de Boccaccio, com és el cas de Bernat Metge. Els historiadors i els filòlegs, això deia aquest gran sector, ens sentim còmodes atenint-nos al suggeriment metodològic formulat fa una pila d'anys i he buscat un filòleg de filosofia francès, que deia Etienne Gilson, que diu: «Puc saber ce que fut le Moyen Âge, la Renaissance, i me faut donc pas le définir a priori, puis en écrire l'histoire, mais en écrire l'histoire, puis le définir». El nacionalisme continua sent un impediment més greu a l'hora d'adoptar criteris operatius pragmàtics, perquè ens ha acostumat a una Catalunya que supera compensatòriament Castella tenint més humanisme, majúscula, i tenim, o tenim un més primerenc. Però després aquest humanisme, majúscula, no dona aigües als fruits desitjats. Els criteris operatius pragmàtics aconsellen tot just de neutralitzar la passió per l'humanisme, en majúscula. Si la crítica no necessita, a priori, que la Catalunya antiga hagi experimentat una florida humanista primerenca i esplendorosa, tampoc caldrà queixar-se d'aquestes coses. 1. Que la florida no s'hagi produït o que no hagi estat prou notable. 2. Que l'humanisme primerenc del segle XV, perquè des de fa 20 anys hom tendeix a deixar de banda el segle XIV, s'hagi esvaït decebedorament a principis del XVI. 3. Que aquest cicle ventijol renovador, noble i serè, que és el que diu Pare Colomer, citant un altre, no hagi donat els fruits filosòfics que n'esperava, que és el que va dir Colomer, el primer treball consagrat a l'història del pensament català en general del 71. És a dir, que ens creixem que aquest ventijol renovador, noble i serè no hagi donat els fruits filosòfics que n'esperava. No se n'enqueixa. El panorama del pensament català antic del Pare Colomer fa de les idees a les coses una viceversa. Quan el 1988 va dedicar 4 pàgines a defensar militantment l'operativitat de la periodització convencional amb un tall substancial obligatori entre edat mitjana i humanisme majúscul, va començar citant Hegel, però va acabar parlant de la crisi pròpia dels temps de transició per explicar l'aiguabarreig de temes i motius present als autors dels segles XIV i XV, que no deixa de ser una manera de diluir la substantivitat del tall entre èpoques. L'humanisme, en majúscula, a què fa referència en un moment, s'orienta, al marge d'aquestes discussions, de fet, a una altra cosa, a la reflexió sobre l'home i la seva relació amb Déu, més enllà de la llengua en què es diuen les coses i dels patrons expressius implicats. És una qüestió inavalable d'autoritats i de mètode. Com que professionalment pledejo contra aquestes autoritats i aquest mètode, molts dels plantejaments del moment em semblen poc operatius i francament confusionaris. Però no és aquest el moment de debatre qüestions de principi. Deixeu-ho, en paraules de Bernat Metge, a la frontera entre opinió i ciència certa. Els escrits de Colomer sobre el pensament català antic proposen, el 1997, els mateixos esquemes d'un treball del 1978 construït a partir d'una bibliografia local que és hereva d'un discurs fabricat als anys 20, profundament ideologitzat en la direcció d'un nacionalisme català reivindicatiu i urcianament imperialista, que vol dir que s'ho menja tot. Em refereixo a la fidelitat de Colomer a un treball de conjunt del Marc Batllori amb la gran enciclopèdia Arqueologia Filosòfica de Marzorati, publicat el 64, i reproposat el 87. Però en honor de Colomer, s'ha de recordar que mai no es presenta com un historiador predestinat pel pensament català, ni innovador ni continuista. Diu explícitament, amb gran humilitat, que el llibre del 97 es limita a retornar en un discurs globalitzat amb uns estudis parcials, de gènere dels quins. El treball més antic que conec de Colomer sobre el pensament català és del 78 i es proposa de retrobar-hi l'empremta del llegat filosòfic grec. Comença molt llenament amb l'extensa llista de les obres d'Aristòtil que lluny cita la doctrina pueril i repassa altres elements de filosofia clàssica presents a la seva obra. S'ocupa també de Ramon Martí i de Ramon de Vilanova. Els altres representants de l'escolasticisme a Catalunya, com Guiu Tarrega o Guillem Rubió, segons Colomer, fan el paper de comparses. De Ximenis mereix atenció la seva notable tendència a esmentar negativament els autors clàssics. Pel que fa a l'humanisme, Colomer reprèn Rubió i Lluc i Batllori i dedica un parell de pàgines a l'Osòmia de Bernat Metge que, cito, veu el món des d'un observatori diferent del de l'edat mitjana, segons proposava Jordi Rubió. En primer part, és Josefina Rubió. Curiosament, hi ha molt poca aportació personal en aquesta ràpida presentació de Metge, de qui sobretot interessa afirmar que representa un determinat moviment cultural, és a dir, l'humanisme. Desviant s'acaba la lectura patriarquitzant que suggeria Torres i Bages, corregida per la tradició més posada al dia de Pere Bonigues. L'humanisme de Marc, tanmateix, és més el de peregrinesa humana, cito, de la seva lírica, que no pas en un pensament gaire emancipat de l'escolàstica. Antoni Canals i Felip de Malla, humanistes i a l'Estat Església, han compatibles la mort dels clàssics amb les preocupacions espirituals. Crida l'atenció que Torneda figuri entre els humanistes ressenyats fins ara, ja que el caràcter dels clàssics i vitorianins no forma part de la vida cultural d'aquest singular frare Costa i apologeta de l'Islam. El que situa a Torneda dintre del moviment és la disputa de base, un pic literari que posa en dubte la superioritat de l'home sobre els animals i que debat en termes només aparentment lleugers problemes de tant abast com la relació de l'ànima amb el cos o la mortalitat de la primera. Clarament, Colomer admira l'enginy verbal de Torneda i la seva mordacitat. Els darrers humanistes de la tradició catalana antiga són el mestre que posava el segle XIV com el civil, elogiat per Montaigne, i el valencià de família conversa Joan Lluís Vives, que va ensenyar a Lovaina i Oxford a mitjans segle XVI. Si el primer connecta amb l'humanisme a través de les seves reflexions antropològiques i teològiques, la glossa dels coneixements clàssics del segon dona fe de la seva solidesa com a representant genuí d'un corrent cultural que fa coincidir l'amor dels pensadors antics amb uns ideals pedagògics i polítics renovadors. Hi ha tres treballs posteriors al del 78 que acaben de ressenyar que d'alguna manera en deriven, ampliant-lo i matisant-lo, per constituir finalment el fil conductor de la síntesi final del 97. Els autors que mereixen monografies a part són els dos principals protagonistes de l'escolàstica als Països Catalans al costat de Lluny, Ramon Martí i Arnaldo Vilanova. Un treball del 1988 aborda temàticament l'humanisme als Països Catalans, un moviment cultural que des del títol mateix queda associat als tres darrers escriptors de què tracta la dècada del 78. L'humanisme català, per tant, correspon a aquest tercer, Torneda, Sibiura i Vives. Les quatre primeres pàgines del treball defensen, com hem recordat, el concepte historiogràfic d'humanisme amb cites de Oscar Christeller, Petrarca i el Pare Mallorca. A la pàgina 26 es dedica un paràgraf llarg a Metge, que reafirma la seva adscripció al moviment estudiat com si es tractés d'una qüestió de la més alta importància. De tota manera, com a moment, un cop ho ha dit, no té gens de ganes de demostrar-ho. O sigui, Metge fou més modern que els seus temps. fora opciós, doncs, d'entestar-se, acercar-me a la seva reduïda obra, l'empremta de les concepcions finals de l'humanisme. Ho era, i per tant no cal demostrar. En canvi, sí que val la pena buscar aquestes empremtes en els altres autors tallats. L'article dedica 4 pàgines a Sibiuda i 7 a Torrent, respectivament a Torrent i Vives. La bibliografia recent sobre Sibiuda ha enriquit els coneixements sobre el context i la transmissió de la seva única obra, però no modifica sensiblement la visió del personatge que ofereix Quimet, que obre el seu discurs dient que és un solitari, un home sense pare ni mare com el Melquisedec bíblic. El problema, al meu entendre, és que no hi ha informació suficient per saber d'on era Sibiuda, que trobem tan sols documentat a Tolosa el 1436. Ignorem, doncs, com i on es va fundar. Les seves reflexions sobre el lloc de l'home a la creació tenen algun punt de contacte no explicitat amb el pensament de Llull, però més enllà d'això, la seva relació amb la catalanitat és una hipòtesi que prestigia la nostra cultura i que se sol acceptar sense fer tants escaravalls com una certitud. Colomer no s'està de qualificar el detronat en llatí de l'Ibet Creatural, la qual cosa no m'haureix gaire des de l'educació biològica literària del humanisme. En canvi, l'accent antropocèntric del pensament de Sibiuda i les seves habilitats bolianes permeten de posar en relació amb aspectes de Nicolau Difusa i de tots els pensadors que posen l'home com a mesura de totes les coses, seguint una convicció d'origen cristià i agustina. L'article publicat per Colomer en francès sobre Sibiuda, l'any 90, estudia l'antropocentrisme retòric de la teologia de l'autor i la seva manera de presentar l'accés a ell. És la centralitat de la ciència de l'homine en els seus escrits el que fa de Sibiuda un humanista. Turmeda és vist com una antítesi de l'exaltació de l'home que viu a terra de Sibiuda. La seva trajectòria de transcurre és interpretada com un símptoma d'una crisi de valors pròpia d'una època de transició. Tot i ser un home en bona part del dia d'avui, ja no hi ha necessitat. Ja manifesta certs capteniments precursors del humanisme renaixentista. La duplicitat de Turmeda, que s'ha fet per un públic català i cristià, tot i haver adoptat l'islam i les lletures, és vista com un fenomen extraordinari d'acord amb un vell suggeriment de Manuel de Montull, que no ho fem. Tantes excentricitats fan que Colomer pensi en l'obra de Kutsenka, la tardor del Ràpid-Jan, que definia el 15 com una època de falsos contrastos. La disputa de base és objecte de l'arena. En la ficció dialogada, Francel no pot trobar cap argument per aturar el descrèdit que l'ase llença sobre l'home, acusat de tota mena de vicis, defectes i comportaments absurds, enfront de la major dignitat de les bèsties. No deixa la intervenció de Crist, esgrimida en darrera instància, restituint a l'home una dimensió superior. Colomer sap perfectament que la disputa de l'ase és la traducció d'un text àrab del segle XII, amanida amb alguns afegits anticlericals suposos i amb el definitiu argument religiós final. Però això no obliga que consideri que estem davant de la millor obra de la literatura catalana medieval, perquè Turmeda era un escriptor actiu de la Fusta de Xossa i de Boccaccio. Les relacions que llegeixo a peu de pàgina entre les crítiques de la condició humana presentades per l'ase de Francel i algunes citacions de Hegel, Pascal i Nicolau de Cusa no deixaran mai de fer la pena, com a meravella en general aquesta simple i referent de Colomer per acabar el tall humà. La fàbula de l'Homine, de Joan Lluís Vives, és de 100 anys posterior a l'obra de Turmeda i s'inspira directament en el pensament platonitzat de Ficino i Pico. La ficció és molt bonica. Ens conta que l'home, revestit de la màscara del cos, resulta tan multiforme i esmullarís que els déus antics no saben com jutjar-lo. Quan aconsegueixen de veure el tal com és, sense màscara, la natura espiritual que emergeix mostra que el seu estonament és igual que ells. Aquest és el pròleg narrador d'una arqueologia de l'home que Colomer qualifica d'una de les manifestacions més acabades de l'autoconsciència de l'home de naixement. Malgrat tot, Vives es mostra decebut davant de l'inacabable empremta de la maldat humana, però bé que no abandona l'esperança de portar les seves convicions cristianes. El treball divulgatiu que porta el títol de pensament cap a la Maria Valo, recull i desenvolupa el primer escrit de Colomer sobre aquest tema publicat a l'Espíritu de la Maria Valo. Cal destacar el tractament de l'Ada Llull està molt a prop de la versió recollida de la primera part del llibre recopilatori del 97. La resta reprodueix les qüestions que acabem de passar a propòsit de l'escolàstica i l'humanisme en la seva local. Pel que fa a aquest darrer sector, apareix la distinció entre humanisme literari i humanisme filosòfic. El llibre del 97 recull aquesta útil distinció a les altres pàgines, però en unes altres destaca les aportacions de Sibiuda, Turmeda i Vives, d'acord amb el treball general sobre l'humanisme de Catalunya del 88 que ja he comentat. Colomer destaca amb el títol L'home inferior a les bèsties, el pes de l'humanisme de la disputa d'abans. Queden per repassar els treballs relatius a Ramon Martí de Rau de Vilanova. El que fa Martí, Colomer, elabora dues ponències a congressos. En el llibre de la Pertesset. S'estudia l'objecció de lluny al mètode apologètic conversional dels seus dies que opera a través d'autoritats. Segons lluny, no és suficient del missioner convèncer i cridar de l'absurditat del seu creu. Cal que li pugui demostrar per raons necessàries de la veritat de la fe cristiana. Home net que Ramon Martí és el banc de les crítiques de lluny. Colomer situa aquests dos contemporanis enderiats a l'apologètica sota la influència de Sant Ramon de Penyafort, promotor d'ambicioses tasques de l'evangelització plantejades amb respecte per la fidel. Ramon Martí és el deixeble amb hàbit que segueix les directrius de l'ordre. Ramon Llull, el gai d'autodidacta, que troba una via pròpia d'actuació. Colomer repassa la biografia de Ramon Martí, les seves relacions amb el poder polític, els seus viatges a Tunis, la seva relació amb el gran dirigidor de l'Estat de Port. La comparació entre les actituds en front dels jueus i dels musulmans de Llull i Martí mostra que el segon és sempre més sever i combatiu per a el primer. Pel que fa al contingut dels textos polèmics, si Llull ofereix arguments racionals, Martí pressuposa la fe, i és el més cert per l'escriptura. A partir d'un determinat moment, les obres de Martí es tenyeixen per recursos filosòfics inspirats en la Summa contra Gentes de Sant Tomàs. El capítol Judeorum es proposa de demostrar que la Massilia ha tingut en prova sobretot els fetes de la Bíblia. El Puig i el Fidei, en canvi, classifica les diverses menes d'infidels i produeix materials de combat teològic que han de caràcter filosòfic com exegètic o teològic. Entre els infidels, a banda dels adeptes a les creences, també hi ha els afiguris, els naturals i els metafísics, que han agarrat el camí. Els principals nuclis de la documentació giren en torno a la globalitat de l'home, la no eternitat del món i el dogma de la resurrecció. La majoria d'aquestes qüestions estan dirigides contra els aristotèlics heterodoxos, dits també terroristes, en els ambients universitaris parisencs. Martí segueix Sant Tomàs quan sosté que cap d'aquestes matèries no es pot provar racionalment. Un dels temes tractats per Martí és el de la divinitat de Crist, a partir de la qüestió del nom hebreu i de Déu i Yahvé, que crec que s'anomena de caràcter de gran manera, per la composició quàdrica de la terra. Si es demostra que l'escriptura l'atribueix al Messies, vol dir que l'equivalent. Aquest punt és interessant perquè a Ramon Vilanova també es va ocupar del fet de Tragram, perdó, i a més, va dir que havia pres la Ramon Martí. Aquest assumpte, que Colomé havia portat al 6è Congrés de Filosofia Medieval del 77, dona lloc a un capítol propi al llibre del 47, on es parla també de les relacions entre el món de la gent i l'altre i la cau de Joan de Cristo. La conclusió del treball sobre l'apologètica de Martí porta una comparació amb Llull, que situa aquest darrer del banda de la tradició agustiniana vigent al segle XII i el primer, en canvi, el parell de la tradició aristotèlica adoptada per Sant Tomàs. La clau del problema és la manera distinta d'entendre la relació de la fe i la raó. Colomer admira la coherència i el paper filosòfic de la proposta lul·liana, però reconeix que el mètode de Martí és el que es va imposar a l'apologètica catòlica. El pare Colomer va participar a la primera trobada internacional sobre Ramon Vilanova celebrada a Barcelona el 94. El seu assaig sobre l'antropologia lul·liana d'aquest any correspon a la polèmica que a la ponència que va llegir. Es tracta d'investigar com planteja Ramon la posició intermèdia de l'home en la mediació entre el seu lligam amb Déu i la seva dimensió animal. Colomer es refereix a alguns suggeriments interpretatius de Josep de Ramon i analitza els continguts d'obres de Ramon de Vilanova, com ara el diàlogos de l'Eventis Fidei, el de que l'emoci de l'Eventis Sacrificio, on detecta una ambientació de l'Eventis espiritualista, en el sentit dels espirituals. En una altra obra, el Tractatus de Prudencia Catòlica Consolari, Arnau argumenta a favor d'una saviesa més enllà de la ciència i de la filosofia, posa en joc no solament el coneixement teològic, sinó també la comunitat i l'afecte oberts al carrer. La relació exemplar entre el món sensible i l'intel·ligible només és a l'abast del savi, no del filòsof. El repàs d'altres títols menors porta finalment a la Lucio Cristini Viris de Is, que com deia un homini secundum dignitat de criatura reaccionari, que tracta alhora de temes antropològics i epistemològics. Un altre tema propi d'Arnau és el dels tres graus de l'activitat humana, un de l'impact, comportament bestial, un de normal, comportament humà i un de superior, comportament angèlic. La tria arnaudiana del tercer grau s'assembla a una proposta aristotèlica de l'ètica nicòmica, però això no priva que les conseqüències que en deu el portin a posicions espiritualistes fervents amb el dissol de la Ruana, amb altres textos clarament influïts pels actes exagerats dels elements veïns que denigrava la dimensió corpòria de l'home, exaltava la mímica. Aquest estudi dona vida al setè apartat del panorama general del pensament de Vilalba de Llobregat del 37, el qual, a mi mateix, s'articula a partir dels treballs de visió de conjunt del 78 i el 99, amb actualitzacions bibliogràfiques i enriquiments culturals. Aquests enriquiments procedeixen d'un treball de síntesi fet a partir del que ofereix l'estat actual de la investigació, així, en el tractament de Llull, Colomer incorpora, com s'ha vist, l'esquema cronològic de Primil i de Bonet. A l'apartat 6, destinat a les posicions més combatives de Pau de Vilanova, és l'autor tant dels vells mestres, els germans que representau i Miquel Bellori, com els nous estudiosos, Josep Pedernau, el seu d'Arxiu de Textos Catalans Antics, Francesco Santi, Jaume Mensa, Francesco Autor. Els apartats 8, 9, 10 i 11, que tracten respectivament de l'escolàstica tradicional, Nicolau Allí, Sant Vicent Ferrer, l'humanisme literari i l'humanisme filosòfic, els toca de ser, per coherència, un resum ordenat de l'estat de la qüestió sobre cada matèria. Ho són tots llevat del desè i l'onzè, és a dir, l'humanisme literari i filosòfic, que no poden estar al dia de bibliometria i de plantejaments perquè no ho permet el guió, com ja he explicat, oportunament.
Que finalment, doncs, tutto quanto gli parlo da donne, ci rispettisce, sapete, non è una cosa, non sempre lo stiamo per forza, c'è un io non so se si chiede anche adesso, magari distinzione tra il buddismo nel sentito stricto, serico, corrente, culturale, esperta, discorso umanismo nel sentito esatto, che rivolgiamo con come carezza, di che probabilmente dica la situazione umanista.
Sì, io sarei un esercitore umanista in questa prospettiva, ascolto bene. Doncs, ara jo he intentat explicar-ho, perquè a mi costa molt parlar d'aquestes qüestions, sobretot davant de determinats públics que poden entendre per les meves maneres de fer, no? Jo he intentat d'explicar això, doncs que ara com ho he molt honestament, perquè com que se sempre no ho va a ningú, s'ha de fer uns camins plantejaments generals, i no un tall, no? Històric, que parla de l'importància de la història. La història és una mena de continent donat, que és el que és. Primer ve l'escolàstic i després va haver-hi l'humanisme. No? I jo no sé si això ha de fer que no, però per mi que hi ha una posició dialèctica, que hi ha un punt de l'altre, de tots quan hi ha arribat una cosa d'aquesta manera de passar, però hi ha una part de mig. No? Per això, o estàs en una banda o estàs en l'altra, per tant, no vols ser de catalogar. És a dir, i els col·loca. Té un quadre i els col·loca. És un moment de la història que respon a una tradició molt... que té les seves arrels, que ho conec malament, però vull dir, a veure, m'he recorda com a estudiant, jo m'he format en una educació idealista que em vaig defensar així, quan era estudiant, criatura, vull dir que no sé, i em va ser que funciona així, no? Em va ensenyar en croce. Doncs, sempre m'he sentit molt incòmode, és a dir, una actitud, diríem, d'agressió contra això i militant, això, perquè intento de veure per sota d'aquests esquemes com són les coses. Com són les coses? Quan sapiguem com són, després les anem agrupant. Farem un dibuix o farem un altre. Però clar, de dalt a baix jo no sé pensar en història. En història. Aleshores, el pare que vam fer era algú que tractava de lluny, diríem que era receptiu les coses que eren els altres, les incorporava i les articulava i a la cita de 97 es fa servir materials d'aquells autors dels quals ell identifica que es vol ràpid i incorporar. No? I això em sembla que és el que s'ha de fer. En el punt de l'humanisme té un bloc.
És a dir, a l'hora de repartir que és humanista, és tot el fàcil d'explicar.
Sí, té un bloc que no té en altres camps. I jo penso que és que li interessava, no sé, ara que ho tenen demanant, però no li interessava el problema d'ell mateix. És a dir, a mi li interessava l'humanisme des del punt de vista de la relació de l'economia. No? Això m'interessava. Tot el discurs dels llibres de la literatura, que si hi ha les humanitats, que si s'escrivia un llibre aquí, que si vam fer el mal, la va fer les elegàncies, que ens va ensenyar que tenia el problema, no sé com, tot això m'interessava. És a dir, no li interessava. I va fer una tesi de psicologia, em sembla que va ser un dels... Encara no m'he copiat un manuscrit a l'Hospital de Cosa, em sembla que ara sembla les coses que després fa la seva vida, allà copia el manuscrit, no? Aquest llibre, que no sé com l'ha terminat fa molt temps, i quan veig la part aquesta és duríssim, no? Se sotmetia una de les seves filologies, se li hagués interessat, ho hauria fet una tesi com que també m'hi parec, però el manuscrit...
I a més no sabia qual era.
Si és que aquest és un altre capítol, vull dir que allà va trobar el professor de l'Ecte, però sabia que m'ho calamava, m'ho agafava un novici que encara de treballar, amb la massa que... Tremendo, no m'hi podré dir, no fa la meva filologia, però això no ho sé, però en qualsevol cas era un tema que no m'interessava, i casualment és el tema que m'interessa a mi, no? És a dir, ens interessa més la forma, el contingut, els referents, que el que diuen, perquè en un llibre meravellós i humanístic pots dir que es van molt grossos o pots ser molt creient. Són dues coses diferents, que si no són les coses barreres, però es pots produir molts coses. I és el que a mi em fa por, perquè soc mestre de mites i m'agrada amb les altres explicar les coses clares, no? I aleshores em trobo molt incòmode, perquè clar, jo torneta no ho posaré mai. És a dir, és una qüestió de principis per mi. A veure, no fa servir de dir per res. Té la tufa que està fonada, que jo no sé si els dits i els dits estan manipulades o hi ha un altre problema biològic que ara no és el que hem discutit, no? Com que m'has de posar per aquí? Jo comprenc per què hi van a parar. Aquest llibre és un llibre dinàmic, de fet, no? Tots els altres dinàmics, hi ha part d'aquest llibre que jo vull escriure amb els estudiants perquè són una part extraordinària en aquest cas, de detun, de dèficit d'interès d'ell. I que es té com si deixés a tu per això, per aquestes sublevaments de conceptes d'humanisme que tots són una... Hi ha un humanisme marxista, no sé. Hi ha moltes maneres de dir, depèn de l'escola o de l'altre que fas, una paraula tan polisèmica, polisèmica, que no sé què dir-li. Però és clar, en homes que estan llavors amb l'humanisme de l'estudi humanitari, que és un problema molt important, molt proper, doncs...
Jo fico, com ve de l'inici.
Ara no sé, hi ha una lletra de l'Ontario, que és humanística, que demana la paraula, que és el que m'ha dit.
Bé, jo no volia parlar d'aquí, però per això volia afegir aquesta defensa de l'humanisme que ara ha assumit aquest nom de literari, l'adjectiu. Aquí el que no m'agrada és que hi ha un adjectiu a l'humanisme. Aquest ja és el meu primer problema. I, de fet, coincideixo amb tot el que dic molt bé dia, perquè nosaltres som filòlogues i estem dins del mateix vaixell, des de fa molts anys, oi? Antes quan jo va dir que l'humanisme de Catalunya era feminista, perquè era un altre grup que ens utilitzava. Bé, no ho he
dit. Però
això és un gran, no, eh? No som només dues, no som només dones, però som feministes, però era una provocació més afegir a les que ja llançava la doctora Badia. Bé, perquè són provocadores també, oi? I tal com hem parlat, i deia, no? Ja no ho han dit, tal com hem parlat. Però, de fet, clar, és el tema al qual m'he dedicat des de l'any 75, i parlem des de fa molts anys. Al costat d'ella, sempre, ella des de la filologia catalana, jo des de la filologia clàssica. Aquests humanistes no eren ni de filologia catalana ni de filologia clàssica, eren en un carrer sense carrer de ningú. Bé, ara són altres. Són aquells que es dediquen als estudis humanitaris. Aquesta és la nostra definició d'humanisme. Els humanistes són aquells que es dediquen al cultiu dels estudis humanitaris. Per tant, escriuen en gent i es dediquen a totes aquelles matèries que són corresponents a aquests estudis. Esclar, Romera, Nou, Gavà, Metge. Bé, ja hi deixem perquè escriu en català, però jo he tingut la sort de ser aquí si hagués tingut la il·luminació d'altres, no? Però quins són els humanistes catalans? Doncs hi ha el Carillera, que era un pau, que era un pau per Madrid, que era un pau per Morell, que venia de Mujan,
esclar. És que no es necessita.
No.
Ni de part de Morell, no es necessita.
No es necessita.
Ell que va anar a Madrid, que va anar a Madrid, i és que no té que l'entendir, doncs avui no s'ha d'haver publicat, molt equivocats, no? No surten. Jo no m'havia de dir, no m'havia de dir, no m'havia de dir, no m'havia de dir. Si volem saber què és un humanisme, deixar que el Rodríguez Jordi, el Rodríguez Malaví, deixar aquesta història, aneu a l'exercici, si començàvem a impulsar el tracat de predomini, perquè
no
l'hem
fet,
perquè
no l'hem
fet. I s'ha fet, i per tant, l'any 97, nosaltres recordem que estigui que s'ha fet això.
Sí, però va començar a ser
publicat
en
el 96. Bé, ja, jo era el 96. És una cosa que sorprèn en algú que en altres casos es pot
tractar. Sí, exactament.
És un problema.
I això de la mesura?
Això de la mesura, doncs, no m'hauria de deixar de passar. Vull dir, tornar a mirar sobre els ponts, a veure si li crec que...
Així és l'obra que em faig com a mi. Jo li diria que ell es deixa portar per uns paràmetres estrictament temporals, fàcils, lògics, per si, quins, etc. Ell treballa en aquesta obra. I que té més que els estudis humanitaris, estaria ell amb allò de Ciceró del sentit comunicà.
Però el sentit comunicà és el mateix.
Què és?
És el mateix el cop d'estudi humanitari.
És el mateix? D'estar amb sobre?
Sí, i la llibre d'estudiar les doctrines liberals, és a dir, les que no són mecàniques, és a dir, la filosofia moral, no?
Sí,
la retòrica, la poesia, la filosofia, la història, aquestes coses són allò que es practica molt.
I
no, perquè l'experimentalisme, una cosa estoica, una regaleta, això és fins a la platònica, que és el que fa que l'home sigui home, i per tant, sortir d'aquestes maneres.
Però l'últim argument és que l'home és superior a l'animal, bàsicament per l'encarnació de Jesucrist. Que finalment tingui transcendència i rellevància teològica. I és per aquí que és fàcil que no fem
parlar. Per això exclou per la metge.
És clar, és clar.
Com que se'n diu, no se sap, no sé què, diu, és humanista però no vull parlar. Tampoc és fer rei.
Això no és
fer rei.
Això no és fer rei. Per
això si ja ho explica per la metge classe, no us puc dir, ja, és humanista però no us puc dir per què. A veure, no?
Que l'humanisme nació, la pàgina 9 i 10, que l'humanisme nació, pues, en los estudios humanitarios, lo reconeixo. Lo que significa que fue primordialmente un movimiento de carácter más bien erudito que literario que filosófico. Ello no quiere decir que el humanismo no ejerciera después una profunda y decisiva influencia en el desarrollo de la filosofía. La ejerció sin duda alguna, más aún, insensiblemente, pero de una forma cada vez más decidida, el humanismo desembocó en la filosofía. I vos, jo, que coincidia en que per al nostre, per al Colomer, el comú denominador de tots els pensadors renaixentistes que estudien aquesta obra és l'humanisme en aquest últim sentit que acaba d'explicitar. Perquè en aquests autors, que ell exposarà, troba l'interès per els problemes morals i humans i l'afirmació del valor i dignitat de l'home i de su lugar primacial en el seno de l'univers. Després, en un altre article de l'any 87, per tant, abans d'aquesta obra, que és també del 97, just també s'havia presentat en vida seva i va morir, en una obra que es diu, en un article que es diu L'humanismo cristiano del renacimiento, se'n recorda, diu, i això ho repetia molt, de l'humanisme hi havia de tots. Diu, brots, pagans i anticristians, corrents de pensament centrats en la temàtica secular, de signe literari, estètic o polític, però també, això que ell defensa, també un humanisme, com a majúscula, cristià, no solo porque sus autores fueron cristianos, sino también y sobre todo porque en su pensamiento antropológico encontramos los rasgos propios de la comprensión cristiana del hombre, la idea de un ser que tiene que ver con Dios, o más exactamente todavía, que se refiere a Dios por mediación del Dios hombre Jesucristo. No entra cosita, humanismo literario, pero no es un problema.
I aleshores, el que havia d'anar a buscar elements de cant literatura i tenir una idea diferent, es creen aquestes... No? Perquè tenim més... De fet, és un home que treballa tant en la fermesa de les tradicions històriques, la tradició històrica és la que és, la raons que deia ell, tots sabem el que també es va a dir, perquè hem passat una llarga llinda on ja no es parlava d'aquestes coses, doncs esclar, ell se'n parlava, no se'n parlava, i sortia el que sortia, és una mica... Sempre està en contra meva, no ho he dit mai perquè no sóc mereixedora de ser escoltada. Es molt bo dona aquelles coses que són afins a la seva sensibilitat emotiva, no? I personal. Que ell havia dit, una mera que hi hagi volgut ser desaparegues, no? També, que no em posa la mà, és bé.
Que estan neolítics.
Sí, ara que acabem.
Els pesats. Els antics. Una
pregunta molt breu. A mi m'ha interessat molt aquest tema de l'humanisme, però sense conèixer la fons, se'n devia de vos per la distinció, que també sembla que no ens agrada l'humanisme literari o l'humanisme filosòfic, que podria ajudar a clarificar una mica. Sobretot quan aquests problemes que són de paraula, vis de verbo, que procedeixen de diverses disciplines. Doncs natural que els llenguatges en principi són diferents, i que a dir que s'ha de posar un adjectiu per aclarir una mica de què es parla. Però la meva intervenció és que, ja que tenim energia de no fer, el tema aquest de la informàtica, a mi em va sorprendre que ara que ho veig a fer una cosa. Però que la companyia de Jesús, una multinacional, que té experts en moltes matèries, estic gairebé segur que ell va demanar ajut algun dels companys matemàtics o físics, etc. Em va fer el cap que va ser el parador, però podria haver estat García Dolcet. Per tant, fes una confessió pública, perquè ara sembla que és millor que se sàpiga exactament quines van ser les fonts o les ajudes que es van fer. Aquí era impossible que ell fes aquest treball sol.
És
veritat,
jo no puc recordar de tant, però sé que l'havien demanat una conferència per les informàtiques sobre el Ramon Llull. I em recordo que em va presentar problemes concrets de les rodes aquelles que giraven els conceptes i dels càlculs que es feien de probabilitats de repetició i sense repetició i no sé què. I jo el vaig ajudar amb les coses concretes que ja veia matemàticament, però res més, jo no em vaig ficar però en un concret recordo haver-la ajudat en un aspecte matemàtic ben definit.
Sí, però em sembla que el que volia posar en l'evidència i que em sembla que és que les solucions concretes que pogués donar és la mateixa orientació, el mateix enfocament, el mateix lligam entre la informàtica i Llull, les possibilitats de Llull. I què es fa? Em penses que el pare era el que li queda, li passava les coses a màquina. Si ell ni escrivia a màquina, no fixava el pare del que li queda.
És un ser conceptual.
Llavors, és una cosa igual.
Llull pretenia reduir, també ho dic en termes molt salvatges, reduir la realitat a uns conceptes generals. I els conceptes generals s'articulen en una sèrie de relacions entre ells, no? I si tu el saps fer treballar bé i el saps fer produir, genera una sèrie de combinacions i aquestes combinacions les compares amb unes paules o d'allà i l'endiga i així tens tota la realitat transformada en un paquetet petit. Això és informàtica. Esclar, va dir, és que és la mateixa intuïció. Ja està. I ara també la comunicam a través de l'Ethics i Google i va dir, doncs, és aquest camí. Llavors, quan el Nallo li vaig dedicar a calcular i va fer les coses combinatòries que em vaig llenar amb el van ensenyar. En una altra conclusió és de caràcter matemàtic pur. És a dir, les arts funcionen per unes... Aquelles dibuixos en forma de triangle són professors normatius d'exigència i que han estat definits als anys 50 del segle XX. Són unes formes matemàtiques de representació gràfica que no han vingut fins molt important i que ell les va intuir i va fer aquell dibuix sense cap precedent, ni aquests flaixos. I llavors es fa això, que ell era una força grandíssima, es li utilitzen aquestes coses i ho sistematitzés. La ment de Llull funcionava així. I això ho va aplicar a la teoria de les eleccions per a la gent, i els monjos, els papats, que els convents, perquè els batibulls van avisar, però no formula matemàtica perquè no es van llegir, no es llegin d'ella. A tenir una aplicació pràctica, però també descansar en un sistema combinatori que fins a la... no va venir la producció de les eleccions amb el personal de l'administració, com del seu company, no els van tornar a formular. I té aquestes intuïcions, per tant, no és estrany, en el repertori d'intuïcions estic creant matemàtiques de mil anys i això, i parlo de la reflexió, perquè hi ha molts articles.
I està, jo li he votat que, perdó, que anem al mínim d'intuïcions artificials, però si no sé què posa de lluny com a precedent de... Però voldria saber què, si no va ser ell, els primers absolutament, en fer l'observació.
El primer que se'l va acudir de fer aquesta observació, és això, i aquí poso la producció del passer, no? Tenim una pàgina de web, com hi ha tota la bibliografia, que quan passeu de trobar no és cap problema, i em sembla que és el primer que va fer aquest creuer, i això són coses generals.
Una altra cosa? Doncs, la pausa, moltíssimes gràcies, la pausa republicària per al cafè, pausa de mitjana.